Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El conseller Shakir El Homrani ha fet avui autocrítica des del Parlament i s'ha disculpat per la gestió del Covid-19. Ha conclòs en la seva intervenció a la cambra que cal repensar el model de residències i com es cuida la gent gran. El Homrani ha assumit que el seu departament també va tendir a centralitzar la gestió a Catalunya. Per la seva banda, Quim Torra, que també ha parlat avui davant del ple del Parlament, ha apuntat al govern espanyol per l'infrafinançament, ha dit, de les residències. També us expliquem que el govern català ha donat per fet avui que el Procicat aprovarà l'ús de mascareta obligatòria a tot Catalunya per frenar el ritme de contagis de coronavirus. L'executiu considera que l'augment de casos justifica portar-la sempre, amb algunes excepcions, com ara la de fer exercici. També davant el contagi descontrolat al Segrià, on ja hi ha 14 brots actius, el govern ha fet un pas més i ha demanat que les mascaretes siguin obligatòries, com dèiem, també a l'exterior. I els casos de Lleida són notícia perquè, segons dades del Departament de Salut corresponents a avui, la zona del Segrià ha sumat 74 nous positius per Covid-19 en 24 hores i acumula 2.615 casos des de l'inici de la pandèmia, 341 en residències. I també us expliquem que ha començat avui la selectivitat més excepcional i amb més alumnes que mai. Les proves d'accés a la universitat compten amb gairebé 40.000 alumnes arreu de Catalunya que faran els exàmens en 4 dies i tindran més flexibilitat d'opcions. I recordem que se celebra des d'avui fins dijous la Setmana Catequètica de la Província Eclesiàstica de Barcelona sobre l'esperança i de manera virtual. Avui amb el bisbe Toni Barret.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Que beure aigua i estar ben hidratat és bàsic i imprescindible pel nostre cos, ja ho sabíem. Però tothom necessita la mateixa quantitat d'aigua? Avui ho descobrim.
L'aigua i la vida.
Hi ha diferents variants que ens indicarien la necessitat de beure més o menys aigua al dia. Per exemple, és evident que quan es practica exercici, la reposició de líquids, glucosa i sodi és encara més necessària. Però aquesta variant també la podem concretar a partir de l'edat de les persones. Segons l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, EFSA, es considera adequada una ingesta d'aigua de 1.300 mil·lilitres al dia per a nens i nenes d'entre 2 i 3 anys, de 1.600 mil·lilitres dia per a nens i nenes d'entre 4 i 8 anys, de 1.900 i 2.100 mil·lilitres dia per a nenes i nens d'entre 9 i 13 anys, respectivament. I a partir dels 14 anys, els valors d'ingesta d'aigua recomanats per l'EFSA són de 2.000 mil·lilitres dia per a dones i 2.500 mil·lilitres dia per a homes. També, segons l'EFSA, aquest tipus de recomanacions tenen validesa en condicions ambientals de temperatura i nivells d'activitat física moderats. En condicions extremes, les quantitats d'aigua a recuperar poden arribar fins als 8.000 mil·lilitres dia. Tenir el cos ben hidratat és primordial per la nostra salut.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat per explorar allò que passa i per què passa. Resum informatiu del dia, l'entrevista d'anàlisi i una mirada diària al món social, polític, cultural i religiós. A més, als últims minuts, Diari del Papa. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, mitja hora compartida i oberta a Ràdio Estel. T'espero.
Mm.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, què tal? Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Avui és dimarts i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la seva decisió d'escollir Ràdio Estel com a emissora de companyia. Serà una satisfacció acompanyar-los aquests propers 30 minuts d'aquest dimarts. Com és habitual, cada dilluns i dimarts, a Ràdio Estel a les 5 ens reunim l'equip del programa amb metges de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia i també andrologia, com avui, que per deferència de la Fundació Puigverd estarà amb nosaltres una persona experta amb intel·ligència emocional aplicada que es dedica a fer ponències i acompanyaments. Serà dins l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, les vies de so, Jordi Carretero, la direcció i producció, la Susana Mengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Abans de començar, escoltem un consell.
Les addiccions comportamentals són trastorns en què l'individu desenvolupa dependència a una activitat, sovint plaent, no relacionada amb la ingestió de substàncies tòxiques. Hi ha diversos tipus d'addiccions comportamentals. L'addicció a les pantalles inclou els videojocs, el telèfon mòbil i internet, com ara jocs en línia, cibersexe, xarxes socials. A més, existeix la compra compulsiva, anomenada oniomania, l'addicció al sexe, l'addicció al treball, laborodependència, el culte al cos, complex d'Adonis, la dependència emocional i les dependències del GMP, que vol dir grups de manipulació psicològica o sectes coercitives, interpersonals d'una altra persona en concret. A l'adolescència, les addiccions comportamentals més freqüents són les relacionades amb els jocs en línia. En canvi, entre adults és més freqüent la compra compulsiva, l'addicció al sexe, als grups de manipulació psicològica i la dependència emocional.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Avui parlarem de la fidelitat i la lleialtat. És difícil ser fidel? Quina relació hi ha amb la fidelitat i la lleialtat? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el senyor Xanos Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada. Ponències, acompanyaments de laboratoris d'intel·ligència emocional aplicada. Xanos, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc, gràcies, igualment.
Molt bé, doncs, si et sembla, vols el programa dedicar-lo,
com sempre? Ah, sí, sí, t'havia demanat de dedicar-lo. M'agradaria molt dedicar aquest programa de la fidelitat i la lleialtat a la meva amiga de vida, Lu Cruz.
Amiga de vida, és maco aquesta paraula.
Sí, sí, sí. Maca. És una relació molt especial que tinc amb aquesta persona i que ell em va demanar en un moment donat que jo escrivís sobre aquest tema i li vaig dedicar l'article que vaig fer i avui el programa.
Molt bé, doncs, Xanos, per la cultura que vivim, hem escoltat moltes vegades que és important ser fidel. Fidel a la parella, fidel a la feina, fidel a la institució, fidel al partit, fidels als amics, fidel als directius. Però què és la fidelitat?
Ai, quanta inseguretat que veig aquí.
Sí?
Aviam, la fidelitat és un tipus de comportament que està basat en la necessitat d'uns i dels altres en tenir quelcom que els lligui, algo que rubriqui aquest acord.
Ja.
És a dir, hi ha molt poca confiança en la fidelitat. Vale? És, fixa't que en parlo com un comportament, com una manera de fer. És una manera de fer en què volem tenir les coses lligades, que volem garantir-nos que durant un temps allò es complirà, des dels propis casaments fins sí. fins a qualsevol contracte.
Fins que la mort no us separi, diu.
Exacte, exacte. Imagina quina neura, no? Quina bogeria. No sé els civils com van, però deu ser algú semblant, m'imagino. En tot cas, la fidelitat està basada en que necessitem confiar en algú per sobre de nosaltres mateixos, que no som capaços de, com antigament es feia, que ens donàvem la mà i allò rubricava aquella fidelitat.
Ara, sense documents ni signar.
Exacte, ara va tot per això. Per què? Perquè hi ha profundes inseguretats. Així, també és veritat que hem d'admetre que a la vida hi han contractes de fidelitat normals i corrents i que estan bé, és a dir, que no... No, que jo digui el que dic no vol dir que no pensi que no estiguin bé. No, estan bé perquè, a més, és una manera de sostenir la societat fins a cert punt, eh? És a dir, tot plegat està...
La seguretat. Mica...
Sí, exacte, dona seguretat, per tant, la societat necessita seguretat. Però, bàsicament, quan estem segurs no necessitem la fidelitat com a contracte.
Ja hem vist el que és la fidelitat, ens ho has explicat. Ens pots definir què és la lleialtat?
Mira, si jo he acabat dient que la fidelitat era un contracte, en canvi la lleialtat s'acosta més al que seria un acord, que és una cosa molt més oberta. És a dir, la lleialtat és un profund sentiment ètic basat en el companyerisme i l'ajuda. Per això jo dedico avui el programa a la meva estimada amiga de vida, Lu Cruz, perquè amb ella tinc una relació de lleialtat. És una relació de llarga durada.
Ja no és quins són els valors més importants, tant de la fidelitat com de la lleialtat.
Aviam, de la fidelitat, al meu entendre, és que ens permet mantenir relacions estables i duradores, tot i que no sigui d'una manera lliure, sinó condicionada. Hem d'admetre que el que deia abans, no, que no amb tothom podem tenir el mateix tipus de relació. Algunes necessàriament hauran de ser contractuals. Per què? Perquè ni que tu estiguis preparat a tenir-la de fidelitat, perquè al final, quan tu tens un acord de fidelitat, quan tens un contracte de fidelitat, quan tu vols ser fidel amb algú, en el fons t'estàs sometint al teu propi judici, o sigui, a la teva pròpia decisió.
Clar.
És a dir, hi ha una decisió i un sometiment posterior a la decisió que hem pres. O sigui, ens sometem nosaltres mateixos a aquella fidelitat.
El que passa que potser quan signes aquella decisió és uns moments, i hi ha moments potser a la vida que et sap greu haver signat aquella... jo seré fidel sempre, bueno... Es pot saltar això una mica, no?
Bueno, aviam, està escrit per ahí que els contractes estan per atracar-los, no?
Clar, també.
Fixa't que el contracte té que veure amb dos que busquen aquesta fidelitat i que busquen
clar,
això, no?
Sí, sí.
La lleialtat, en canvi, pot ser d'una sola direcció. Jo puc ser-te lleial a tu i no cal que tu m'ho siguis a mi.
És molt més ampli, no? És molt més obert.
És molt més obert. Per això és un comportament, és una manera de fer molt ètica, és un sentiment molt profund, perquè jo decideixo lliurement oferir-te la meva lleialtat. Per tant, jo estic pensant en ajudar-te...
Sigui quin sigui el meu comportament.
Exacte, amb acceptació incondicional. Exacte. Per tant, jo decideixo que passi el que passi, et seré lleial des de la meva llibertat. No necessito que signem res, que ens posem d'acord en que siguem fidels. No.
Quina és la fina línia entre lleialtat i fidelitat? És fina aquesta línia?
Bueno, per mi no. Per mi no,
sí. Com ho expliques no es veu tan fina. Exacte.
Sí, exacte, per mi no és gens fina. Per què? Perquè bàsicament la gran diferència, al meu entendre, és la durada. Per mi la fidelitat és curtplacista i la lleialtat és llargplacista. Què passa quan la lleialtat, a més, tu l'ofereixes a un altre i es corresposa? Ah, Déu meu, això és vida en majúscules. Ah, quines relacions. Per tant, bueno, pensem-hi.
És difícil ser fidel amb tot?
Sí.
Perquè, clar, suposo que és un ventall molt ampli, no?
Sí, sí. Aviam, ahir al programa, si te'n recordes, parlàvem d'exigències. La fidelitat, en el fons, no deixa de ser una exigència, segons com ens ho mirem. Per tant, ser fidel en tot seria una exigència tremenda. És difícil, per què? Perquè la fidelitat, per exemple, jo ara pensava, la fidelitat mental en parella, jo crec que no existeix.
Ja.
Perquè qui més qui menys, la ment fa les seves coses, té les seves zones fosques, fa...
I és lliure,
i venen els pensaments que venen, i són propostes del cervell, i tenen que veure amb els impactes que visualitzem. Per tant, ser fidel, si hauríem de ser-ho també des de la integritat, que vol dir ser fidel encara que no en vegi ningú, no és fàcil, eh?
Clar. M'ho imagino.
Aviam, la fidelitat... Jo crec que, com a tal, sempre té una data de caducitat.
Clar.
Que la lleialtat no té.
És molt més simple i fàcil ser fidel que lleial?
Sí, és més simple i més fàcil, senzillament, perquè si compleixes l'acord, que confereixes el contracte, que el compromís que t'has fet amb un altre, ja està, no has de fer res més. És a dir, no cal tenir creativitat. La lleialtat en si mateixa és generadora d'oportunitats de creixement, de relacions de molta vida, en majúscules, de relacions molt autèntiques i que sovint surten dels cànons més habituals. Això fa que siguin profundament enriquidores. Quan un té la sort de tenir relacions de lleialtat, sobretot aquestes d'anada i tornada, de feedback, que a més hi ha molt feeling normalment afegit, on té una qualitat de vida extraordinària.
Costa trobar persones així com tu, per exemple, has trobat aquesta persona que li has dedicat al programa?
Bueno, aviam, no sé si costa o no costa, senzillament passa. És a dir, no... Jo et deia, la lleialtat l'ha vist com un sentiment. Per tant, el sentiment surt en el moment que surt.
Clar.
I no només se m'acut via amistat, hi ha altres maneres de ser lleial, que no cal l'amistat, en aquest cas és una amistat, és com és, però surt. No ho sé si és fàcil o difícil. Suposo que també en funció que estàs més en contacte amb el món emocional sí que hi ha més oportunitats. A mi em passa més sovint. Per què? Clar. Perquè jo estic en contacte emocional amb les persones, jo parlo. I amb la Lu hem fet una sèrie de trobades que debatim i que treballem amb exigències, que treballem preferències, que fem coses i que bueno, això ens acosta molt emocionalment els uns als altres, eh?
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Doncs continuem exigents parlant amb el senyor Chano Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada. Exigents en fer un programa que surti bé. No exigents.
Jo, si no t'importa, em quedaré la preferència.
Preferència, eh? Chano, el lideratge transformacional sobreposa la lleialtat i la fidelitat. És veritat? És el model que sobreposa el coratge, per ser sincer, a la comoditat del seguidisme?
Sí, per descomptat que sí. Per descomptat, sí. És el que dèiem abans, no? La mirada de la lleialtat està tenyida de valors ètics, de voluntarietat i llibertat i desig d'ajudar i de col·laborar. La mirada de la fidelitat, no. La mirada de la fidelitat té més que veure amb interessos creats, té més que veure amb necessitats neuròtiques de sentir-se bé a base de que tots dos complirem, o tots quatre, o tots vint, complirem allò que proposem fidelitzar-nos. És aquest compromís que alhora t'esclavitza.
Clar.
Que et dona una seguretat, si tu vols, si ho vols interpretar així, però també t'esclavitza al mateix temps, segur. Eh?
Fidels, leials, amb nosaltres o amb els demés? Com...
Aviam, ja saps que jo sempre dic que tot neix amb tu i tot rau amb un mateix. Per tant, el primer feedback que hem de fer és amb nosaltres mateixos, quins graus de fidelitat i quins graus de lleialtat tenim amb nosaltres mateixos. Hi ha gent, per exemple, que potser se sent fidel a si mateixa en quant a que vol complir els seus valors i així, sempre i quan no ho vagin des de l'exigència, no ho veig molt bé, és a dir, tots defensem els nostres valors, però, en canvi, la lleialtat... molta gent no la creu en si mateix. Per què? Perquè no es veuen vivint una vida plena, no es veuen vivint una plida de goig i de confiança i de valors ètics, sinó que es veuen allà en aquell pou que estan, en aquell malestar constant, en aquells mals humors, en aquella de llances, per tant, no perceben la lleialtat. Evidentment, també amb els altres, Els compromisos que prenem que tenen que veure amb la fidelitat, sigui amb la societat, sigui amb el que sigui, amb els partits polítics, amb el que sigui, són compromisos que, en la mesura que estiguem a gust, mentre aquest contracte no caduqui, i estiguem a gust, estan bé perquè donen estabilitat. Ara, clar, la lleialtat és una altra cosa. Juga una altra divisió, la lleialtat, al meu entendre.
Quan és, Xanos, el moment de demanar ajut? Què ens ha de passar perquè diguem, bueno, anem a veure el Xanos, que ara ens diràs on et poden trobar?
Bueno, a mi se'm pot trobar el meu correu electrònic, que està a la meva web, que és www.xanosrius.com. Aviam, el moment és... Mira, jo crec que en el cas de la lleialtat i així hi ha molt d'interès per aquest tema. Jo crec que el primer que ha de fer una persona és fer una llista de quines relacions té de fidelitat i quines té de lleialtat. I que avaluï si aquesta llista li satisfà per la seva vida. Vale? Perquè amb la mesura que tinguin moltes relacions de fidelitat i això li satisfagui, vol dir que és una persona que viu amb la necessitat de que les pors estiguin controlades pels contractes, per aquests compromisos. Per tant, viu sotmesa amb els compromisos. Les persones que ens agraden més les relacions de lleialtat, que no vol dir que pugui ser amb tothom, però sí que és una tendència també, vivim amb la confiança de que som nosaltres que donem i que si l'altre ens vol donar està bé i si no també.
Podríem dir, doncs, que la principal causa, parlant de parelles, és la infidelitat, la causa de separacions.
Sí, aviam, la infidelitat jo la percebo, amb relacions de parella, la percebo com un comportament una mica disfuncional, en el sentit de que és fruit d'una enorme insatisfacció. És a dir, quan tu li expliques a una persona que ha patit una infidelitat, que l'altre no ha fet res més que manifestar d'una manera poc elegant, si tu vols, poc encertada, allò que no li sabia dir a la cara, l'altre es queda amb cara de moniato. Per què? Clar. Perquè aquesta societat, sobretot en el tema sexual, sempre s'hi ha ficat més del compte, diríem, sempre hi ha hagut massa crítica, sempre massa queixa, i no ens adonem compte que al final moltes vegades una infidelitat no és res més que mostrar una insatisfacció que aquella persona no s'ha pogut fer de cap altra manera i al final, via un tercer, surt aquella vàlvula d'escape i que, bueno, fins que exploti, no? I al final el que passa és que acaba explotant i s'adona compte més tard, més endavant, que hagués pogut fer-ho d'una altra manera, però en aquell moment no ho ha sabut fer. Tots fem el millor que podem en cada moment. Per tant, un comportament d'infidelitat, aquella persona també està fent el millor que pot en cada moment.
Clar.
Que passa que una... I si no té més nivell de consciència, doncs és que és infidel, és què farem? És allà on està.
El passa que amb una parella, és clar, si un dels dos és infidel i li explica a la parella, doncs s'enfadarà, no li agradarà, clar.
Bueno, però faran una molt bona gestió de parella. I creixeran molt tots dos, si volen. Això depèn molt de la intensitat, de la quantitat de vegades. És a dir, el que té l'hàbit de ser infidel, que això no vol dir que no sigui lleial a la seva parella, són coses diferents, com hem vist, vale?
Sí.
Però el que té l'hàbit de ser infidel segurament ho serà sempre. Llavors, la persona que està patint la infidelitat té que decidir si vol continuar amb aquesta persona o no.
Clar.
Perquè ningú l'obliga a quedar-se. Si es queda és perquè vol. Si ell ho percep com una mena de maltracte, que té tot el dret a fer-ho així, que fotre el camp.
Clar.
No ens quedem en submissió. No té sentit viure una vida en submissió, perquè per mi canviarà. No, això és una expectativa que no es complirà.
Clar, perquè segurament...
El que és infidel té una necessitat biològica de ser infidel i les seves necessitats s'han de complir i va per davant de tot.
Sí, sí. Podríem dir que és un valor, la fidelitat. La fidelitat és un valor?
Pot ser un valor, perfectament, per què no? Clar que sí, però és un valor que dona estabilitat. El que passa és que dona estabilitat des de la por, que quedi clar. Si no tinguéssim por, no caldria la fidelitat. Sí, viuríem amb la lleialtat tots.
Llavors podria ser possible, Xanos, que no calgués que siguéssim fidels, potser suficientment que fóssim leials.
Bueno, és que, aviam, d'entrada, l'ésser humà, antropològicament, de fidel no en té res. És a dir, la fidelitat es crea com una manera de controlar la societat. Vale?
Clar.
Si no, no existiria. És una manera d'estabilitzar la societat, una manera de controlar-la en realitat. Si no, no caldria. És a dir, quin sentit té la infidelitat, i sobretot la sexual, amb uns éssers humans que no són monògams de naturalesa?
Passa que la persona que és infiel pot ser-ho amb moltes altres vessants, també, no només amb la parella.
Ah, no, clar.
Segurament,
clar,
no?
I sovint passarà que no serà fidel amb la parella i, en canvi, sí que serà molt fidel a l'equip de futbol o al partit polític. Perquè el que no dona una banda necessita compensar-ho d'una manera inconscient amb l'altra. Sí, sí, i tant que sí.
Aquests acompanyaments que fas, Janos, veus persones infidels? Que,
sí, i tant. Jo m'ha tocat viure, i segur que no ha acabat aquí, molts casos de divorcis i així en què hi han incorporats infidelitats, i gestionar això doncs forma part de l'acompanyament. A més o menys, jo no judico ningú, no. No, jo ho segueixo dient, jo una infidelitat la percebo com un mal comportament fruit d'una insatisfacció en què l'altre tampoc ha empatitzat amb la seva parella i després es queixa. És a dir, si tu no cultives la parella, si tu no empatitzes, jo no em canso de repetir als meus alumnes que no, els dic així de clar, no teniu ni idea del que és la intimitat. Mira, arriba a casa la parella i el que pregunten és, Marc, com t'ha anat el dia? Com que t'estan preguntant el que penses, contestaràs el que penses, i després, mira, avui he tingut un programa a la ràdio que ens està molt bé, que sigui molt interessant. En canvi, ha vingut un altre convidat, que escolta, que era en passat, i que no sé què, no sé quantos, i que volia que en comptes d'aigua que li donéssim cervesa, i que no sé què. És a dir, fixa-t'hi, estàs dient el que penses. La teva parella no t'ha preguntat què t'ha fet sentir això que ha passat. Per tant, no té intimitat.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Doncs nosaltres continuem parlant amb el senyor Chano Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada. Chano, amb una persona sobre, li diem, de pocs recursos, una persona, un masclista, assassí, titllem de violent de gènere, ens inventem la lleialtat per justificar la pèrdua del valor de la fidelitat?
No. La lleialtat, per mi, és, torno a dir-te, és un sentiment i neix quan neix. El que sí que és cert és que es pot simular una certa lleialtat com una manera de comportar-se, com una manera de fer. O sigui, pot ser que hi hagi gent que tingui aquesta mena de manera de fer sense sentir-la.
Clar.
Sí, clar, aquí pot haver-hi falsetat. Però la lleialtat, per mi, juga amb una altra divisió. La lleialtat és qualitat de vida, la lleialtat és algo molt profund, la lleialtat és una manera d'entendre la vida diferent i que fa que les persones creixem més, que tinguem entre nosaltres uns graus de confiança que a la fidelitat no hi són. Per què? Perquè hi ha molta voluntarietat amb la lleialtat, hi ha molt desig, hi ha molt voler, hi ha molta llibertat. Tota la llibertat que hi ha en la lleialtat no hi és en la fidelitat, que hi ha molt poca llibertat.
Sé que t'agrada acompanyar, no aconsellar, però en mig minut dóna'ns un consell perquè, bueno, podem viure més feliços, sigues fidels, lials...
Home,
és més difícil, eh?
A més de que escoltin aquest programa, se m'acut això que deia abans, que les persones que ens estan oient, sisplau, que revisin quines relacions tenen de fidelitat i quines de lleialtat. Jo crec que això els hi donarà un plus de coneixement, perquè al final transformaran en realitat el que ara tenen per ahir especulant a la ment, i si és una cosa és una altra, doncs que ho escriguin i veuràs com se n'en surten.
Doncs molt bé, ja ens agraïm, com sempre, quan vens aquí al programa i t'esperem ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres i als oients.
Adéu-siau. Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5. Atents a benestar. Demà tenim És gran, ser gran, amb temes de la tercera edat. Fins demà. Adéu-siau.